vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández i que el podeu veure doncs, a través de les xarxes socials, Instagram, del Twitch, de YouTube, que ens podeu veure les cares de l'Héctor i Antoni Caules. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Que l'Héctor ja m'ha dit que per fer pujar l'audiència ho té en tres dispositius diferents.
Sí, però m'ha fastidiat aquí l'esto perquè m'ha dit que solo hay una IP,
sí.
Esto te lo cuenta.
Sí, 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 ho sento. Que, ja t'he donat la mala notícia. Mira que jo volia parlar d'intel·ligència artificial avui, perquè just, mira, precisament el divendres estàvem fent un directe des de les Escolàpies de Figueres i l'última entrevista que van fer aquests nanos, que vaig al·lucinar del talent que tenen, o sigui que si la intel·ligència no em pren la feina me la prendran els alumnes de l'escola, de les Escolàpies, perquè fan l'optativa de ràdio i ho fan molt bé. Parlàvem precisament amb en Jesús Quiroga, parlàvem d'ocupació i parlàvem precisament del tema de la intel·ligència artificial i dels oficis que desapareixeran i dels oficis nous que apareixeran. Clar, això quan estàs estudiant i estàs en aquestes edats, mira, abans estàvem parlant de la preinscripció, jo haig d'entrar a l'institut, l'Héctor ha d'entrar a l'escola...
Mi hija.
Bueno, ja. Jo ho incloc, perquè entres, sí, sí. Entre la teva filla i entres tu com a família,
sí, sí.
Exacte. Formaràs part d'aquella comunitat, no? I hi ha moments que has de decidir, no? Allò, estàs al quart d'ESO, has de triar què estudiar. És molt més complicat que abans de decidir què treballar, perquè una de les coses que ens deia la directora que hi havia abans a l'escola dels meus fills és que potser molts d'aquests nens i nenes treballaran en un ofici que encara no existeix. Com et prepares per això?
Bueno,
miro't a Antoni.
Sí, no, escolta, jo ara estava pensant això que explicaves, evidentment que jo amb aquestes noves tecnologies sí que m'interessen, però per edat no, se m'escapen moltes coses. Però jo penso que és l'evolució de la humanitat. Uh-huh. D'oficis constantment n'hi ha de nous i se'n perden d'altres. És normal que passi això, no? El tarannà de la humanitat és aquest, no? Les coses van canviant, els sistemes són diferents i a partir d'aquí doncs, les coses van derivant cap a una banda o cap a l'altra.
Però potser no n'hem sigut conscients, no?, d'aquests altres canvis. Bueno, no sé, com va haver-hi la revolució industrial, no sé si els treballadors de les fàbriques textils eren conscients d'aquest canvi que els hi venien les màquines. Sí, perquè hi havia mobilitzacions, no?
Però posa un exemple també, els fareros, els fars que hi havia a les costes, sí. Hi havia gent allà per obrir el llum i tancar
que
el llum
romàntic,
al matí.
Que romàntic, ser farer.
I ara és automàtic tot. Tot el trajecte dels trens, a cada poble que hi havia la barrera, hi havia una petita d'això, hi havia un senyor allà que es dedicava, quan venia el tren, a baixar la barrera, i quan el tren passava, pujava la barrera. Ara és automàtic. Hi ha molts oficis que...
És el que he posat jo al principi. Sí. Mm-hmm. És això.
Claro. Sí, al final, no, aquí lo que dice Toni es así, o sea, al final los oficios de siempre han ido unos apareciendo, claro, y han ido desapareciendo, claro. Otros que ya no tenían tanto, uh-huh, sentido, o directamente pues han sido sustituidos por otro tipo de tecnologías y ya está. A mí lo que comentabas de cómo se estudia para las profesiones del futuro, que claro, todavía no existen, pues evidentemente si esas profesiones no existen,
claro, claro.
No las podemos, estu- no las claro, podemos claro, estudiar. Claro. Al final será adaptarnos a partir de lo que tengamos. Pero también yo siempre reniego un poco de estos discursos tan apocalípticos, uh-huh, que dicen, no, es que va a aparecer la inteligencia artificial y esto va a ser la hecatombe porque vamos a, van a desaparecer un montón de oficios. Oye, algunos desaparecerán, evidentemente. Otros serán muy asistidos a través de la inteligencia artificial o otro tipo de tecnologías. Pero aparecerán otros nuevos. O sea, al final, quien sustenta el sistema mundial es el ser humano, apoyado por máquinas o apoyado por lo que sea. Oye, ahora tampoco es lo mismo ir a una fábrica como lo era, pues lo que comentabas al principio de la revolución industrial. Antes era todo manual, ahora hay unas máquinas que te ayudan y te hacen una serie de trabajos. Entonces yo esos discursos tan apocalípticos no los veo, pero por ejemplo, yo utilizo mucho la inteligencia artificial para mis cosas del día a día y estas cosas.
Yo también.
Claro, pero por ejemplo pienso en programadores. Pues oye, el programador antes tenía que tener todo en la cabeza y tenía que tener muy claro lo que hacía y saberlo todo, pues ahora vas a estar apoyado mucho por inteligencia artificial, vas a tener que tener los conocimientos evidentemente para poder saber lo que estás haciendo, pero al final ahora tienes inteligencias artificiales que te permiten construir una página web sencilla bastante rápido. I con conocimientos muy, 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 muy básicos.
De fet, ahir parlava amb una amiga meva que és enginyera industrial i em deia que els programadors es convertiran en gestors, no? Que hauran de gestionar aquesta intel·ligència artificial, potser hauran de parlar amb el client i entrar-li la informació a la intel·ligència artificial, que no es dedicaran a programar, no? Que semblava que era la profesió del futur, no? La programació, però no, no.
Mira, pero te pongo un ejemplo, por ejemplo. Mira, yo tengo conocimientos de programación bastante básicos, porque yo vengo del mundo del diseño y que tengo conocimientos básicos, claro, para poder hacer lo básico, para poder desenvolverme no soy programador, evidentemente eso tiene que haber alguien que sea programador. Pero yo, por ejemplo, el viernes me quería montar una pequeña página web para unas cosas personales que estaba haciendo. En 2 horas la tuve montada. O sea, me metí en la inteligencia artificial, le describí lo que necesitaba, y me lo creó todo, absolutamente todo, desde cero. Me dijo, esto es la base de datos, tienes que poner este archivo, me creó todos los archivos, lo subí y funciona. Y luego le vas diciendo lo que necesitas. No, esto no me gusta así, quiero... Pero sí, me hizo el diseño visual, me hizo el diseño de programación y me creó la base de datos. Para lo que yo necesitaba, que era una página muy sencilla, que es algo para mí personal, me la resolvió en 2 horas.
Sí, sí, això és el que et volia dir, no? Que li entres 3 o 4 temes, ja t'ho fa. I lo maco d'això, o el que està bé d'això, és que si tu llavors vols modificar alguna cosa, la modifiques i t'ho torna a fer una altra vegada amb les modificacions que tu has entrat.
Sí, sí.
Està molt bé, això, sí.
No, i et permet, no sé, jo l'utilitzo, l'altre dia estava jugant, no?, amb fotografies i dic, va, vull que aquesta fotografia em rejuveneixis no sé quants anys i que me posis rosa i que me posis aquest vestit. Al·lucinava jo de lo bé que quedava perquè no es veia artificial, no? Es veia bastant real. A mi això està molt xulo, molt diver, però genera certa incertesa a l'hora de saber què és real i totalment, què no. I a nivell ètic també em preocupa, no? L'ètica que pot tenir o no tenir, sí, la intel·ligència artificial.
Dies enrere el meu net em va d'una foto meva, em va fer 3 o 4 característiques. Jo no em coneixia, no? Però dic, cony, quasi sóc jo aquest.
Clar.
Que si amb barba, que si arròs, que si...
Sí, yo el riesgo que comentas existe, porque es así, ¿eh? O sea, lo de la confusión entre la realidad y lo que está generado. Pero tú piensa también que al final, en el futuro, no, o sea, me refiero a nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, ya habrán crecido en ese mundo y podrán distinguirlo mucho mejor. Pero, por ejemplo, piensa que cuando salió el cine, la imagen en movimiento, una de las imágenes primeras que salió también era un tren acercándose hacia la pantalla. Ahora, cuando la gente veía esa imagen, lo que hacía era apartarse, porque veía venir el tren de frente y se apartaba. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad existía una serie de confusiones. Yo imagino que con el paso del tiempo, pues también iremos aprendiendo a distinguir qué es creado por inteligencia artificial y qué no. Yo estoy seguro que pasará. Que ahora hay toda una confusión, sí, pues que yo ahora veo muchos vídeos que tengo muchas dudas muchas veces de esto lo ha creado inteligencia artificial. O realment ha passat.
Això em passa a mi, eh? Jo malauradament som molt addicte en el mòbil, m'ho reconec.
Jo també.
I tinc el dubte, a vegades, això és veritat o és un muntatge.
Claro.
I això no... Mira, no em deixa estar bé, saps? No, claro. No li dono la importància que li hauria donat si no fos que el dubte de que si és amb intel·ligència artificial o no.
Claro, yo creo que eso es lo que nos obliga es a contrastar la información. Por ejemplo, este fin de semana salía el tema de el bombardeo, hablando también de...
Del següent tema que tenia a l'hora del dia.
Bueno, salía, por ejemplo, el tema de la guardería esa o ese colegio de niñas que habían bombardeado y que había caído un misil.
Sí,
había
más. Sí.
Claro, pues parece ser que una inteligencia artificial había dicho que esa imagen pertenecía a otra guerra de un momento mucho más atrás. La gente se lo creyó, pero resulta que al final, si contrasta la información, resulta que esa imagen era real. De lo que había pasado era actual. En cambio, una inteligencia artificial lo relacionaba con otra guerra, y entonces empezó a salir el debate de nos están manipulando los medios de comunicación porque nos están presentando imágenes que son de otra guerra para decir que están pasando cosas que no están pasando. Entonces se crean todo este tipo de confusiones. Claro, pues es lo que tú hablas ahora de la ética. Pero bueno, también lo que nos enseña a los usuarios es a contrastar la información, a saber buscar en diferentes fuentes y a no quedarnos con lo primero que nos llega.
Clar, clar. El problema és que l'ètica que té una intel·ligència artificial... Clar, no estem deixant de parlar d'intel·ligència i l'ésser humà té una ètica, no? Que potser és una mica la diferència que es diferencia dels altres animals, no? Però la intel·ligència artificial tindrà ètica? Es preguntarà? Tindrà dilemes ètics a l'hora de generar coses? No? Perquè, clar, no l'hem programat nosaltres. Nosaltres li podríem programar una ètica, no?
Bueno, la de usuario tiene unos límites. Me refiero, hay cosas...
Normalment són econòmics els límits, amb la intel·ligència artificial.
Sí, exacto.
Com que no pagues, no et puc fer més coses, no?
Exacto, pero, por ejemplo, ahora le preguntas según qué cosas o intentas indagar en según qué temas que puedan ser controvertidos... Y no quiere contestar. Bueno, tienes que dar muchas vueltas para obtener las respuestas porque te empieza a poner ciertas objeciones.
De fet, a mi m'ha passat que jo estic escrivint, bueno, per divertiment, un relat i a nivell de temes de sexualitat i així, és una mica pujadet de to. I quan li demano que me'l corregeixi, no
claro.
Pot. Perquè té com una limitació, perquè diu que aquest tema, doncs no, ella no pot. Bueno, tampoc és res de l'altre món,
bueno,
no? Perquè és una ficció i al cap i a la fi jo només estic demanant-li que literàriament m'ho poleixi.
O bueno, no? Puede tener ciertos sesgos a partir de los entrenamientos que ha recibido.
Exacte. I polítics també. Algun
sí,
viatge
sí,
polític també pot tenir,
sí.
No?
Sí.
Depèn de la programació que li hagin fet, no?
Clar.
Aquest,
claro,
la suposició.
Sí, sí. Claro.
Clar, potser haurà de ser com quan consumim els mitjans de comunicació, no? Jo quan vaig començar la carrera vaig descobrir una cosa que potser no n'era conscient abans, no? Que els mitjans de comunicació tenen la seva línia editorial, no? I que t'explicarà la realitat segons el seu biaix polític.
Sí, però aquí està el problema, que els mitjans de comunicació subvencionats, quan reben una subvenció important d'esquerra o de centre o de dreta, canvia una mica el discurs i ho sabem per les editorials. Aquí ara mateix podríem repartir aquesta editorial a l'esquerra, aquesta va a la dreta, no sé què. Atenció, que això pot passar amb les intel·ligències artificials, perquè no hi ha una intel·ligència. Hi ha diverses intel·ligències artificials. Per exemple, tens el Gemini, tens el ChatGPT. Qui no et diu que aquestes intel·ligències siguin educades de forma diferent? Anem a suposar, per posar un exemple. Una pot ser d'extrema dreta i l'altra d'extrema esquerra. Ens podem trobar en situacions que elles dues mateixes estiguin una en contra de l'altra,
Pues que se peguen
clar,
entre
clar,
elles.
Clar, 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 sí. Clar. I podria haver-hi un conflicte entre elles?
O sigui, per el que acabes de dir, d'imparcialitat res.
No, clar.
Home,
no,
ara
tenen sesgos,
ara, perdoneu-me. Ara la intel·ligència artificial en aquests moments està aprenent de tot allò que està a internet. O sigui, la intel·ligència artificial ara mateix és només una fórmula, un buscador ràpido. Imagineu-vos que el Google de fa 10 anys, perquè no era una intel·ligència artificial, perquè tu li posaves al Google com fer crema de carbassó i te salia la receta. Això és el que té millorat ara mateix la intel·ligència artificial. No deixa de ser la intel·ligència que està ara, no deixa de ser un buscador ràpid de tot allò que està a internet. ¿Vale? Amb una programació, diguéssim, que fan tant els del ChatGPT, que no deixen de ser programadors al darrere, com el de Gemini o el de OpenAI, que són programadors que hi ha al darrere, però, a veure, que aquestes intel·ligències també dependran d'allò que programi cada programador. O sigui que poden
ser diferents.
I jo que els ensenyi
també l'usuari, no? Perquè van aprenent de tu, no? Dels usuaris que li anem...
Gràcies a aquestes intel·ligències artificials jo he après a cuinar.
Ah, sí?
Tal com ho sentiu. Mm-hmm. Clar, tinc un aparell que se'n diu Thermomix,
sí.
I en allà dic, vull fer sopa de ceba o crema de carbassa. Automàticament ja en surt tot.
Clar, clar. No, i t'explica com ho has de fer.
La meva dona diu que això és cuina per tontos. Ja ho accepto.
De tota forma...
Però la mar de fàcil.
Sí.
De tota forma, la intel·ligència artificial va més allà d'un simple buscador, eh? O sea que tiene funcions mucho más complejas que un buscador normal. O sea, puedes... desarrollar ciertos discursos o puede ayudarte a hacer muchas cosas.
Ja et dic, jo li poso aquest relat i ella amb el, sense canviar amb el contingut, li canvia algunes paraules i, perquè a més l'estic escrivint en castellà, que no és la meva llengua materna, i em costa una mica, no? I no tinc estil, i li poso una mica d'estil literari, no? I, de fet, és que jo no vull que m'ho canviï molt, no? Perquè és una cosa que estic escrivint per mi, al cap i a la fi, no? O li pots fer preguntes. Mira, em sento així, tu què faries? Clar, això un buscador no t'ho fa, no? Per exemple, clar, a nivell psicològic, per exemple, no? Perquè se l'ha acusat la IA, per exemple, a vegades de que no dona bons consells, no? Que hi ha hagut gent que s'ha suïcidat, no?
Bueno, s'equivoca. Evidentment s'equivoca. Mira, jo l'any passat lo usé mucho para cuando fui de viaje de vacaciones, lo usé para programarme el viaje. Entonces, primero me va muy bien y luego empieza a tomar decisiones por su propia cuenta. O sea, no decisiones por su propia cuenta, sino a darme información que realmente no le estaba pidiendo. Y me empezó a decir, pues, oye, pues si visitas este sitio, ves a comer a tal bar. Claro, y luego iba a ir a la web, buscabas ese sitio y no existe.
Claro.
Directamente era inventado por la propia IA, que lo que intentaba era como que, no, pero es que lo que intento es mejorar tu experiencia de viaje. Y dices, ya, no puedes mejorar mi experiencia de viaje si me
no
está
existes,
diciendo
claro.
que vaya a los
restaurantes. Engañarte.
Sí, claro. Entonces, claro, pero por ejemplo, ahora yo utilizo una que se llama Cloud IA, que me va bastante bien. Y, por ejemplo, me lo pone, ¿eh? Pone, la inteligencia artificial puede cometer errores. O sea, lo que te está diciendo es, oye, esto te puede servir, pero, evidentemente, esto no es A más B, C. O sea, aquí hay que se cometen errores, lo tendrás que ser tú la persona que mire que todo es cierto. ¿Por qué? Porque al final no es infalible la inteligencia
però,
artificial.
Però, clar, a mi... Jo vaig sentir una notícia que deia, no?, que la IA havia induït el suïcidi a una persona. I això no sé si creure-m'ho, perquè bueno, jo l'he posat a prova.
Depèn
amb això.
Depèn del que li hagi demanat a aquesta persona, no?
Però si tu li dius que et vols suïcidar...
No,
si vols ho provem, perquè ho he provat. Ella et diu que truquis al 112, exacto. Que truquis al telèfon, que no, tranquil·litzis, que respiris,
mira,
que no sé sí. què. No, bueno, almenys les vegades que jo l'he intentat posar a prova amb aquest tema...
Sí, a mí me
ha pasado ayer. Dic, l'haig de posar a prova, no, sí, no m'ho crec.
A mí me pasó ayer, estaba tratando un tema un poco delicado, pero más en cuestión filosófica, y no sé por qué ella debió interpretar que a lo mejor estaba tratando un tema más psicológico relacionado a lo mejor con
la teva vida personal,
sí.
potser.
Claro, y lo primero que me contestó es... tienes estos teléfonos de ayuda y si apretas este botón puedes... Uh-huh. Y dije, no, es que no voy por ahí, ¿sabes? O sea, claro, entonces a partir de ahí pudimos entrar en la parte profunda que yo quería entrar, pero realmente a mí, vamos, no sé qué frase debió detectar en lo que le había escrito, que fue directamente, tú tienes estos sistemas de ayuda, además uh-huh. dentro de España, o sea, que dices, bueno.
Sí, que clar, el que deies tu de l'ètica i de la part filosòfica, si tu li presentes un dilema filosòfic, no, no sé, està bé matar, per exemple, jo això ho he provat, no, també, no sé, jo potser no penso igual que la IA, és que no tot és blanc o negre, no? I al cap i a la fi estem parlant d'una màquina que està programada i que sí que per ella és tot blanc o negre. I, ostres, fes-li aquesta pregunta a la IA i veuràs el que et respon, no? I a mi em fa por això, no? Que pugui arribar a prendre decisions que ens afectin els éssers humans, no? Imagineu-vos una societat, no? que tots tinguem la nostra intel·ligència artificial i que no prenguem decisions per nosaltres mateixos, que ens la prengui ella.
No, no, jo crec que depèn molt de, no, però, del però, caràcter de la persona, no?
Ja, ja, però... Sí, la... Prende un paracetamol o prende no sé què.
Però bueno, però eso es como fiarte de... Pues bueno, pues como ahora sí vas a internet y buscas una página web y dices, mira, ya voy a hacerme de automédico
sí,
claro,
sí.
Porque me lo dice internet. Bueno, pues yo prefiero ir a un profesional y que me diga si realmente...
Sí, però imagina't que en un futur... pel que sigui, no, els metges acaben desapareixent i els nostres metges són intel·ligències artificials.
Jo no te digo que la intel·ligència artificial no te puede ayudar, però al final el diagnóstico te lo va a tener que hacer un médico porque alguien te va a tener que escoltar, alguien te va a tener que poner el aparatito.
Això que, ja.
Que, això que podrà dius, ser una màquina no també. Però...
Això no pot passar, no?
Jo crec que no, eh?
O sigui, aquest ofici no desapareixerà. Com no, els que parlàvem al principi.
Com tants d'altres, no?
Podemos ir hacia lo que ponen las películas de ciencia ficción, por ejemplo, que te metes dentro de una máquina, te hace un escáner y te dice...
Això ja existeix a la Xina, eh? Sí, sí, sí. Això a la Xina ja ho tenen.
Claro, sí, sí. Pero necesitarás un médico igualmente. O sea, no, son profesiones que difícilmente van a desaparecer. Por mucho que haya un escáner o que haya... Serán herramientas que le ayudarán a los médicos a posiblemente a tomar decisiones, como han aparecido ahora otro tipo de tecnologías durante muchos años.
Home, com a metge de capçalera del CAP, al tanto. Perquè vas allà, tens un robot... Et mira, no sé què, t'escolta, paracetamol i ibuprofeno, i si ho veu complicat, et fa un paper per anar a l'hospital. Cuidao, cuidao...
Escolta, això que acabes de dir et va passar amb un metge, això. Sí.
Cuidao, que els del CAP, aquests ho tenen... Estos són els primers en caer, eh?
De totes formes, també comentàveis...
El que és bàsic de la malaltia de l'ésser humà, doncs, no dubto que sí que la intel·ligència artificial doncs, et pugui dir o pugui aconsellar, però no aprofundim, eh? Perquè allà necessites un metge. No tothom és igual.
Y de todas formas, hablabais también hace un momento de que puede haber ciertos sesgos, pues, por ejemplo, pues, como lo hay en la prensa o este tipo de cosas. A mí no me preocupa el sesgo, igual que existe en la prensa, pues existe en la ciencia, que también la ciencia tiene sus sesgos ideológicos, si quedan explicitados. O sea, el problema es cuando...
Que no estiguin amagats,
claro,
vols dir, no?
Claro, el problema es ese. O sea, yo ya sé, cuando cojo un periódico, el sesgo que puede tener o la orientación que puede tener. Sí, sabiendo eso, a partir de ahí, ya sabes lo que estás leyendo. No me preocupa. O sea, lo que me preocupa es cuando ese sesgo se quiere ocultar. En la ciencia, por ejemplo, sucede porque al final tú partes de una premisa. Tú dices, esto es así, y luego investigas. Pues mientras tú explicites del punto en el que partes y en el punto que estás tú, la investigación es válida. Lo mismo sucede con la prensa. Mientras tú digas, oye, mi visión o mi línea editorial es esta. A partir de ahí, así es como interpreto yo la realidad y así como entiendo yo la noticia.
El problema no. A veure, l'avantatge és que, per exemple, un metge, que jo ara feia una mica de conya, tu un metge, si un metge pot disposar d'una intel·ligència artificial, tota aquella informació que suposo que hi ha el Vademecum, aquell llibre que són, jo què sé, 2.000 pàgines i no sé
això
què.
Això sí que potser que desapareixerà.
Metge, imagina't buscar-ho. Home, la informàtica ha ajudat molt al metge, perquè a l'historial del pacient el té tot allà. Pot consultar qualsevol metge, pot consultar el teu historial mèdic i saber les dolències, el que tens, el que t'han fet, quins medicaments prens o que t'has pres. Doncs una intel·ligència artificial el que farà és ajudar molt en aquest aspecte, perquè el metge quan li digui, mira, els símptomes són aquest, no sé què, aquest, no sé què, tal, la febre tal, a la que li doni uns paràmetres, ell tindrà la seva opinió, com a metge, com a persona, però la intel·ligència artificial li pot donar una altra cosa i li pot ajudar, això sí.
Bueno, pot ser una segona opinió.
Una segona també. Opinió. I això passarà molt a la nostra societat. I ara que no, ara estem començant, ara diu, hòstia, un cotxe que va solo. Clar que no te'n refies, tu frenarà, girarà la curva, no sé què, però això amb el temps anirà més bé. Però perquè això sigui realitat també hem de millorar les comunicacions, perquè ara tenim un mòbil i segons on no hi ha cobertura, el wifi no me va, a veure, al tanto, eh?
Bueno, ara has donat també una clau, no? Que si estem preparats i que si aquesta intel·ligència artificial per fer tot això o aquest futur que estem imaginant, és possible també energèticament, perquè la quantitat d'energia que necessita la intel·ligència artificial, no sé si la tenim i si la podrem disposar. No sé si això també us ho heu plantejat. Jo sí. I penso, potser com que no tindrem la quantitat d'energia necessària, no acabarà la intel·ligència artificial de desfer o destruir tots aquests llocs de treball. Perquè què farem com a éssers humans? De què treballarem? Vigilant només la intel·ligència artificial, no, no sé què avorrit, no?
Però fontanero sabrà, mecànico sabrà...
Bueno, cada vegada n'hi ha menys, eh?
Sí, sí. Sí, però se necessita cada vez más.
Sí.
Clar, no troben,
eh? I no encuentras. Me refiero que las profesiones existirán y habrá otras profesiones nuevas que aparecerán, y ya está. Y la inteligencia artificial, por donde sea útil, pues... se usará, y donde no sea tan útil, pues no se usará. Pero, por ejemplo, aquí lo que comentabas ahora de los médicos, pues evidentemente que será posiblemente muy útil para muchos médicos, pues a la hora de buscar información o a la hora de crear cierta información, pues igual que nos es útil internet y demás, bueno, pues le darán un uso que será el que les servirá a ellos, y hasta, igual que para otras profesiones, igual que le podrá ser útil a lo mejor a un abogado para la hora de enfrentar un caso y que le diga, pues oye, búscame, ayúdame a buscar jurisprudencia o cómo puedo enfocar este caso o qué debilidades ves aquí o qué debilidades ves allá, pero al final posiblemente la inteligencia artificial no servirá solo como abogado, ni tal vez un tío que sepa de leyes y que tenga los conocimientos, que la inteligencia artificial le sea una mano derecha o una mano izquierda para poder enfrentar esa situación. ¿Que en otros sitios sea única y exclusivamente la inteligencia artificial? Pues a lo mejor sí. ¿Que habrá energía suficiente? Pues habrá energía suficiente para desarrollar lo que podamos desarrollar y hasta donde podamos
La tertúlia, per exemple, no? Podríem tenir 4 o 5 guies que pensin diferent, les programem perquè tinguin opinions diferents i els hi proposem els temes i que facin... De fet, tenim un programa que la veu és amb intel·ligència artificial.
Mira, una de les primeres coses que quan empecé a utilitzar intel·ligència artificial fue tener un debate d'estos de ¿me sustituirás algún día?
Sí.
Claro, sí, pero son debates muy esto. Pero a la hora de la verdad, a cualquier inteligencia artificial le falta algo que solo tenemos los seres humanos, que es la experiencia real de la vida. Uh-huh. O sea, la inteligencia artificial es una máquina. El que sale a la calle y se moja cuando llueve soy yo. Y eso no me lo va a sustituir absolutamente nadie. Entonces, por mucho que pueda venir...
Ella no sentirá mal.
Claro, no puede.
Eso pasa...
Tiene una experiencia, que la mía es una experiencia directa, o la tuya, o la de cualquier persona, es una experiencia directa de la vida. La de la máquina no, porque al final... Yo a una máquina le podría hacer creer que existe el mundo exterior cuando no existe.
Una màquina és una eina.
Claro.
Una eina a mans del ser humà.
Vosaltres, claro, us en recordeu quan va sortir el tema de la clonació de persones? Clonar persones, que dius, hosti, pues, poden fer un igual que jo. No serà mai igual que tu. Perquè la teva experiència de vida, tu un dia vas caure, vas aprendre algo, un altre dia vas menjar no sé què i tens aquell gust. O sigui, tota l'experiència de la teva vida... Tu podrien clonar-te, però no tenen aquella experiència. I tota aquesta experiència és el que tu, com a persona, com a ésser humà, et fa diferent als altres. Per tant, encara que clonessin humans, no mai seran iguals que el que clonen, diguéssim. Això és
claro.
Fem un tema molt futurible.
Sí. Jo pensava que em diríeu que ja no cal que vingui més i que la tertúlia la conduirà a la intel·ligència artificial.
No.
Jo ja em veia les Seychelles.
No et canviem per la intel·ligència
artificial.
Ostres,
jo sí que em canviaria per la intel·ligència artificial.
No seria el mateix.
És molt millor que jo. No s'equivoca.
Sí que s'equivoca, sí, la inteligència artificial s'equivoca.
Sí, però no se sent malament per haver-se equivocat.
No, eso ya, pero...
Ah, aquí está la diferencia,
pero
no?
Hay personas que tampoco.
Jo no sóc una d'elles. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat, que així com deia en Toni, estem molt futuribles, ens anem una mica més al present. Va, vinga, fins ara.
Notícies, magazines, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlguema 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Busques escola pel teu fill o filla?
Ara és el moment de fer la preinscripció a les Escolàpies de Figueres. Tenim places disponibles a I3 i primer d'ESO.
Som una escola concertada, innovadora i en continu creixement. Ah, i molt important, amb educació infantil, primària i ESO al mateix centre.
Preinscripcions obertes del 4 al 18 de març. Truca'ns i t'hi ajudem. 972 50 07 31.
vibra amb la 14a edició del Festival Internacional del Circ a la Fandor de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 70 artistes de 14 països. Només 5 dies, del 26 de febrer al 2 de març. Viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara: cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí i d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
A Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández. Estàvem molt en el futur i hem dit que aniríem cap al present. L'Héctor...
Trepitjar una mica més de peus a terra.
Exacto.
Sí, sí, l'Héctor ens comentava el tema de Teheran. De fet, ahir estava amb una calçotada, que per cert vaig fer una calçotada a casa, boníssims, amb amics, i és genial.
Jo també.
Sí? També vas fer calçotada?
Jo la tengo pendiente, la tengo pendiente.
Com vulguis, Héctor, eh? Casa meva és casa teva, sí. És que hi ha cases d'algú, com deia la cançó. És una ja s'ha convertit en tradició. L'any passat ho vam fer, aquest any ho hem tornat a fer amb una altra família, que som veïns, i mira, que era una calçotada que havíem de fer amb més gent, com que no es produïa perquè plovia molt l'any passat, vam dir, fem-ho a casa meu, fem-ho nosaltres només, i ara cada any i cada cop ens agraden més els calçots. I estàvem parlant d'això de Teheran. Bueno, em vaig assabentar, jo és que us haig de reconèixer, us haig de confessar que jo el cap de setmana intento no escoltar la ràdio generalista ni les notícies, intento desconnectar de l'actualitat.
Bien hecho.
I em poso música, ho sento molt. I no, intento no estar el dia mirant fins al diumenge al vespre, que us haig de passar els temes i torno a la realitat. I precisament estàvem dinant i el company que estava a casa va treure un capítol del Simpson que parlava dels ayatolars. Diu, però si aquests ja l'han matat. I diu, bueno, però val per l'altre ayatolà i l'altre i l'altre i l'altre. I després vaig buscar la informació no sé, què ens està passant geopolíticament, no? I el capítol del Simpson em va donar, l'esquetge aquest del Simpson em va donar, em va fer pensar també, no?
Bueno, ja sabes que primero pasan los Simpsons y después en la realidad, y eso
sí,
es así.
Sí, sí, o sea, sí, totalment.
Són un predictor de la realitat.
Totalment, sí, sí. Totalment. Els guionistes, sisplau, que vinguin aquí a fer la tertúlia i que ens diguin exacto. Què és el que passarà, que així ens prepararem els temes, no? No sé, com veieu el que ha passat? Això tindrà conseqüències a nivell mundial. Clar, abans estàveu parlant de Venezuela, estàveu fent aquesta comparació que dèieu que Teheran no és Venezuela. No...
Bueno, yo veo muchos más riesgos, evidentemente, en Irán que en Venezuela. Primero porque eso es un avispero. Segundo por la dimensión lo que comentábamos, han matado a un líder espiritual. Precisamente en un sitio que puede levantar muchísimas ampollas, donde pasa muchísimo petróleo, donde hay un control absoluto de la población porque ahí es una dictadura terrible. Yo veo muchos riesgos, ¿eh? O sea, vamos, Venezuela no, ya, yo no compartía las formas, aquí también las formas han sido las que han sido, pero riesgos veo, y esto se sabe cómo empieza. Però ja veurem com termina.
Entram com va entrar, va dir que ell acabaria amb les guerres en el món.
Ja, és el que dijo. I de moment acaba. I bueno, també diu que acaba con 8, però 8 deben ser en su cabeza.
No. O sea, però n'han no, certs de molt més grans.
Exacto, sí, no, i no acaba no, absolutament con ninguna.
No vull defensar aquests règims totalitaris, no? Com va fer doncs, amb Maduro i el que ha fet ara amb Irán, no? Però... Home, no es fan així les coses, crec jo, que hi hauria d'haver un diàleg que no hi és. Eh? Ell és autoritari i va allà. Que era una dictadura? Sí. A Iran sí, però pensem que abans, quan havien Reza Pahlavi, també era una dictadura, eh?
Bueno, i que dictadures en el món de muchas.
I també mataven gent, també. El que passa que, a diferència del d'ara... doncs allà hi havia molta més llibertat amb l'aspecte doncs, de la seva gent. No? Allà les dones podien anar tranquil·lament amb màniga curta i amb minifaldilla...
I amb biquini a la platja.
I no passava res.
I amb biquini a la platja. A l'època de Reza Pahlavi anaven amb biquini a la platja.
I ara, com varen entrar aquesta gent, doncs ho varen treure tot i ja veiem com porten les dones. No?
Però està bé poder tenir llibertat per escollir com vestir-te? Vaig a plantejar-vos aquesta pregunta.
Sí, oi tant que sí, jo crec que sí. Llibertat que no vol dir que l'obliguis a la gent. Eh?
Però jo podria venir aquí a la tertúlia amb biquini?
I tant.
Clar, és la meva llibertat.
I tant. Ens agradaria molt.
En ple estiu, mare meva. Clar.
No sé si us agradaria molt cosa... o no. I potser algun dels nostres espectadors no li agradaria veure
el que passa
amb biquini.
Que no es confongui llibertat amb llibertinatge.
Exactament.
Una cosa és llibertat.
I quina és la diferència?
Hi ha d'haver unes regles normals a una societat.
Però ja estàs coartant la llibertat.
No, però per poder venir, puedes venir com quieras. Cada uno podrías vestir como le parezca, però evidentemente hay unas reglas.
Ja ho sabeu.
Todos conocemos unas reglas de decoro. Y entonces, ¿sabes cómo vestirte? Pues para cada ocasión, pues tú sabes que el bikini o el bañador es para la piscina o para la playa o para cuando estás en casa tranquilamente, pues te pones en bañador por casa y no pasa absolutamente nada, evidentemente. Pero cada sitio tiene sus normas. Puedo ir, por ejemplo, a mirar, veo una imagen ahí del Parlamento de Cataluña. ¿Puedo ir en bañador al Parlamento de Cataluña? Poder puedo. Y nadie me va a impedir entrar al Parlamento de Cataluña por ir en bañador. Pero debo. Yo creo que no. O sea, no iría en bañador. Iría con mínimamente... arreglado.
¿Sí?
Claro, yo, sí, por sí, no sé, eso es lo que me dicen las reglas de decoro a mí, pero evidentemente eres libre de hacer lo que
home,
te parezca.
Home, Carnaval ja ha passat, eh?
Claro.
Bueno, jo vaig venir en pijama aquí a la tertúlia i no hauria d'haver-ho fet, no? Vaig tenir aquesta llibertat per...
No, ningú va dir res. I s'entén, no? I la mainada anaven disfressats també.
Era Carnaval, tampoc passa absolutament nada.
No, però clar, des del moment que hi ha unes normes, la llibertat absoluta tampoc hi és. No, saps? És que la línia és molt fina.
Unes normes ètiques.
Però és que la llibertat absoluta no existe perquè tu eres libre en la medida també que estàs condicionado por los demás. Entonces, ¿eres libre? Sí, soy libre de ponerme la ropa que me parezca, soy libre de tomar mis propias decisiones, pero evidentemente también vivo en una sociedad.
Penseu que a Iran ara mateix, a part de la guerra, Iran la vida és insostenible, eh? Claro. Perquè Iran és un país que fa molts i molts anys que té, de part d'Europa i de part dels Estats Units, unes sancions econòmiques bestials. La inflació és del 40%. La gent a Iran, ara mateix, a part de la guerra, ara mateix no arriba a final de mes i no pot menjar. O sigui, allò que dius tu que no pots menjar ni carn, ni peix, ni aquestes coses, són increïbles. La gasolina a Iran, que és un dels països que després del Venezuela...
És un contrasentit, això.
Sí, sí.
Que és allà però... tenen més petroli del món, eh?
Sí, sí, però clar, ells tenen petroli, però no tenen refineries. Mm. Llavors han d'enviar el petroli a refinar fora i després tenir-ho. I la gasolina a l'Iran és molt més cara que a Europa. O sigui, el país està en una ruïna terrible després de tant d'anys dels ayatolàs i tot això, eh? Vull dir, i s'han gastat els diners que... igual que passava a altres països. Els pocs diners que tenen se'ls gasten en armes. I a més, perdó, armen, en aquest cas, donen armes a tot el que és els seus seguidors, els Houthis, a Hezbollah, a tots aquests que estan al voltant seu, doncs els armen fins a les dents. Els primers que van donar els drons Shahed aquests, que van bombardejar Ucrània, van ser els iranis que els hi van donar els russos. Vull dir que, a veure, que jo crec que la gent allà també està visquent molt malament.
Me parece que os lo comenté cuando estábamos hablando de Venezuela, que uno de los motivos también que había detrás del posible ataque a Venezuela no solamente era un tema petrolífero, sino era la presencia rusa, china y iraní en Venezuela, y eso había levantado ciertas alarmas en la inteligencia estadounidense, que le habían dicho, oye, cuidado. ¿Por qué? Y precisamente porque Irán podía proporcionar inteligencia a través de drones a Venezuela, y eso era un riesgo, porque ahí sí que es una potencia bastante importante en tema de armamentístico. Pero al final está hablando de dictaduras, o sea, a quien no le llega el dinero en una dictadura es al pueblo.
Claro.
O sea, pero evidentemente los altos mandos no viven mal, por mucho que tengan poco dinero. O sea, no viven a la altura del pueblo, o sea, no tendrán ningún tipo de escasez. Y la gente que gobierna estos países tampoco le faltará la gasolina.
Claro,
y tampoco será un problema pagar la gasolina muy cara,
però
porque tampoco la pagarán.
A mí, yo me pregunto a todas estas personas que viven allá, si el fet de això que ha passat, que s'hagin carregat aquest ayatolà i aquest... Bueno, si això els hi millorarà la vida. Perquè, és clar, si hem de fer les coses, bueno, i a més amb costos de vides que això ha tingut, per res, jo no m'hi posaria. Perquè si ens hem de carregar gent perquè tot continuï igual, no val la pena.
Jo, hi ha una cosa que em preocupa i que és, jo crec que és el que ens afectarà més en els europeus, en aquest cas, és l'estret d'Hormuz.
Uh-huh.
El 20% del petroli passa per allà.
Sí, sí.
I si el tanquen, això en crida molt el petroli.
Avui ha pujat el petroli un 8%, eh?
Sí,
que m'ha dit tant que...
De fet,
Antoni
ens ha dit que posessin gasolina.
Perquè això no afecta fins al cap de 3 mesos.
Sí.
Sí, sí, però demà la gasolinera, que té la gasolina aquí de fa mesos,
sí,
i que els dipòsits aquí estan plens, ja te la pujarà.
Clar.
Además, el petroli, jo havia llegit alguna vegada que és l'efecte cohete pluma. Cuando sube muy rápido y después va bajando despacito si tiene que bajar. O sea, que es el efecto cohete pluma este que...
Home, dèiem, no, és que no superarà l'euro, no, el litre de benzina. Ja fa temps que l'ha superat l'euro, no?
Sí,
i que estàvem tots aquí molt pendents de quan el preu de la benzina doncs superés un euro al litre.
Pues si
ja
la guerra,
estem per sobre.
Si la guerra dura un mes, arribarem a veure la gasolina i el gasoll a 2 euros al litre, eh?
De todas formas, hemos de tener claro que todas estas cosas que está haciendo Estados Unidos no es por democratizar nada. O sea, porque muchas veces siempre está la excusa detrás
¿quién es el interés real?
Siempre está muchas veces detrás el vamos a democratizar, vamos a atacar a un
la,
régimen...
Per la llibertat, un régimen, no?
Justificació
per la llibertat.
I és cierto, o sea, que són regímenes tirànicos, opressores, que han causat muchísimos muertos en su país. Por ejemplo, en Irán, las últimas manifestaciones que hubo se terminaron con una represión brutal y miles de muertos. Eso es así. Pero que el interés de Estados Unidos... ellos han hecho esto. Si esto termina teniendo una revolución interior que devuelva cierta... entre comillas, cierta libertad, pues bienvenida será, pero que si Estados Unidos termina con otros, mientras tenga sus intereses cubiertos, pues ya irá bien, lo mismo que en Venezuela, mucho cambio de régimen, pero al final, oye, han apartado a uno, siguen estando más o menos los mismos, y entonces dicen, no, esto va para largo, a lo mejor 2 años o 3 años, ya veremos dentro de 2 o 3 años qué tipo de democracia, si es que llega en algún momento a haber una democracia en Venezuela, o simplemente tenemos un régimen un poco más flexible, sobre todo flexible con los intereses estadounidenses. Entonces ya veremos.
I al tanto Cuba, perquè de qualsevol dia els Estats Units invadiran Cuba, eh?
Claro.
Vamos, esto lo tengo clarísimo.
Sí,
comparat amb...
Passa que Cuba no hi ha tant d'interès.
Amb els altres, Cuba és una nació arruïnada.
Però per això mateix no l'invaeixen. Si Cuba tingués
no
50 pous petrolífers, si Cuba tingués petroli, Cuba ja estaria invaïda fa anys pels americans. Vull dir que el que passa que Cuba que, o Haití, per què no arreglen el problema d'Haití, que és un país...
Perquè no té res.
Perquè no té res, és anar allà que morin soldats americans i quin benefici... Ells només miren el benefici que treuen. O sigui, a Venezuela s'està traient un benefici bestial de petroli i estan eliminant els russos Riesgo, i claro. els xinesos. Què ha passat amb el canal de Panamà? El canal de Panamà, tots els ports importants que hi havia... eren de l'empresa Hutchinson, que era Xina. Han dit a Panamà, si no voleu que us passi el mateix que a Venezuela, traieu el contracte amb aquestes empreses xineses i poseu americanes. Uh-huh. I què han fet els panameños? Treure el contracte a les empreses xineses i posar americanes.
Vull dir... que el que em preocupa de tot això és que ni els russos ni els xinos diuen res de moment. Això em preocupa. Perquè a la que aquests diguin alguna cosa, el tanto, eh?
Clar, perquè són dos grans potències.
Rússia, i veurem... Rússia està, amb la guerra d'Ucrània, està arruïnada. Són 4 anys de sancions, de no poder exportar. Es provenia, guanyava diners amb els petrolers aquests fantasmes, la flota fantasma de petrolers, els hi estan ja tallant. Ahir mateix Bèlgica es va apoderar d'un petroler fantasma d'aquests rus. No ho coneixem, però per seguiments que jo faig, per exemple, a través de YouTube, Instagram i tot això, la gent ho està passant molt malament i al tanto Rússia, que té l'aigua al coll amb deutes increïbles de diners, no troba soldats, perquè el que ha fet Putin de moment és agafar soldats de fora... ha agafat cap a 17.000 soldats africans, que són, ja m'explicaràs, els africans, què li ve un tio de Somàlia o d'aquests països a lluitar per Rússia? I estan, perquè a més no estan ni entrenats, no estan, els mal equipen i els envien al front, eh?
Bàsicament ho fa això per no crear malestar dintre del seu país,
propi veí, sí. Clar, veurem, a veure, Rússia també està durant més del que es devia pensar, que es pensava que seria una guerra curta, que obtindria un benefici molt ràpid, i aquí hi ha hagut un error de càlcul.
Bueno, pero lo que comentábamos antes, que sabes, todas estas cosas se sabe cómo empiezan, pero no se sabe cómo acaban. También Exacto. decían ahora con este ataque de Estados Unidos e Israel... que la operación iba a durar entre 5, 7, 10 días como mucho. Veremos si realmente dura 5 o 7 días. Después, a ver, ya veremos si hay un levantamiento interno en Irán o no lo hay. Veremos cómo van pasando. De todas formas, es que a mí yo veo las cosas con preocupación. O sea, con preocupación en el sentido de que es una zona muy compleja.
Sí.
No, arribará
el
momento.
Que se juntan los fenómenos religiosos, claro. dictadura.
Sí. Però arribarà el moment...
intereses petroleros.
Bueno, i també una part de la població que està visquent molt malament.
Claro.
Vull dir,
però
que
arribarà
un
moment que
els americans
i els israelians ja no sabran que bombardejar. A veure, s'hauran carregat els ports, els barcos de guerra, els avions de guerra, les bases de l'exèrcit. S'hauran carregat la indústria o les fàbriques que feien, segons ells, armes o armes nuclears. Arribarà un punt que tindran els avions amb bombes i ara que patem? Hòstia, no hi ha... Des de l'aire no pots acabar una... És impossible. perquè diu, bueno, aquests estan sota terra, els altres estan amagats, però allà tenen 1 milió de soldats, per dir-ho així, però de gent amb una Kalashnikov.
És el que els hi va passar als americans en el Vietnam.
Sí.
El Vietnam ja estava minat de túnels tots, i eren allà dintre tots.
Bueno, veurem a veure què acaba passant. A mi el que em preocupa, torno a repetir, és la població d'allà i si realment aquest conflicte els importarà una millora de vida o aniran a pitjor. Perquè...
De moment, durant molts anys, pitjor.
I a nosaltres com ens afectarà a la butxaca, no?, amb la benzina i tot plegat. Toni, sé que has de marxar, et deixem que marxis mentre jo vaig tancant, que ja m'has dit que havies de marxar abans.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Toni. Gràcies, Héctor, també per estar amb nosaltres avui aquí. Adéu. Nosaltres anem tancant la paradeta, sona la sintonia, ens queden pocs segons per acabar la tertúlia d'avui aquí. Nosaltres tornarem demà dimarts amb més tertúlia, com sempre, ben puntuals, amb el suport de Gestoria Fernández, doncs, que a més ens podeu veure a través de YouTube, del Twitch i també de l'Instagram. Toni Guerrero, gràcies. Avui estem tu i jo capitanejant el barco de la ràdio, eh?
Avui sí, perquè la resta de la parentela està malalta. O sigui
exacte. Això fa mal. Nosaltres ho deixem aquí. Que vagi molt bé. Adéu-siau, que passeu molt bon dia.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.